RAC 1. La banda sonora de cada matí.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. El programa més escoltat de la ràdio a Catalunya.
La ràdio, sempre la ràdio i visca la ràdio.
RAC 1, tots som 1. Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs 2023-2024. Avui dilluns, 4 de setembre del 2023, arrenca una nova temporada de Ràdio RAC1 i tot i que els esports ja fa 15 dies que estem en marxa, ens fa molta il·lusió poder-vos acompanyar un any més cada nit. Des d'avui i fins a mitjans de juliol, cada dia, de cada dia, des de 2:15 i fins a la 1 de la matinada us acompanyarem abans d'anar a dormir, per ficar-vos al llit o mentre treballeu, que ens consta que hi ha molta gent a qui li fem molta companyia durant la nit i matinada. Com sempre dic, fem ràdio perquè ens encanta, parlem d'esports perquè ens apassionen i l'únic objectiu que ens posem entre cella i cella és fer-vos passar una bona estona parlant, sobretot del Barça, però també de la resta de l'actualitat esportiva. Serem crítics i rigorosos en tot el que expliquem, com ho hem estat sempre, els esports de RAC1 des de l'any 2000, i buscarem entretenir-vos amb el nostre estil únic i particular, una fórmula d'èxit contrastat que fan que les nits de ràdio a Catalunya siguin més esportives que mai. Poseu-vos còmodes, apugeu la ràdio i acompanyeu-nos en aquest viatge perquè ens espera un any realment apassionant. Amb el Barça, buscant revalidar el títol a l'exili de Montjuïc i també buscant fer un pas endavant a la Lliga de Campions, amb el Girona intentant fer un pas endavant també i somiant amb Europa, i amb l'Espanyol lluitant per tornar a Primera Divisió. Seguirem fent tota la Champions a RAC1, tant dimarts com dimecres, tots els partits de la Lliga de Campions a RAC1 en català. També farem la Champions femenina, l'Eurolliga de bàsquet i la resta de grans competicions esportives. Una temporada que acabarà, a més, amb dues grans cites. Són l'Eurocopa de futbol masculí a Alemanya entre el juny i el juliol i els Jocs Olímpics de París a finals de juliol i a mitjans d'agost. Ens esperen més de 300 nits de ràdio esportiva aquí al Tu diràs. Així que benvinguts, passeu-vos-ho molt bé i acompanyeu-nos que us ho passareu bé. I acabo amb un record, abans de presentar-vos algunes de les novetats que tindrem els dilluns al programa. Un record pel nostre company i amic Marc Mundet, que aquest any ja no formarà part de la redacció d'esports, després de 19 temporades a RAC1. És i serà sempre la veu del bàsquet a RAC1, però a la ràdio, igual que a la vida, tot té un inici i un final. Et trobarem molt a faltar, Mundito. Això és i serà sempre a casa teva i et desitgem el millor en els teus nous projectes.
Pròrroga! Boníssim! Boníssim! D'aquí no se'n va ningú, ens ho estem passant pipa!
Mirarem de seguir-nos-ho passant pipa, com deia el gran Mundet. 10:34, arriba la primera novetat d'aquesta temporada del Tu diràs. Cada dilluns arrencarem setmana obrint el Consell del Tu diràs, una nova secció de 20-30 minuts per repassar el més destacat de la jornada de Lliga i de les grans notícies del cap de setmana. Una secció que sonarà així.
El Consell del Tu diràs.
Un consell format per Santi Nolla, director de Mundo Deportivo. Hola, Santi.
Què tal? Com esteu? Una mica fred ester, això. Una mica, sí. M'ha sonat una mica fred ester.
Sí, sí, sí. M'agrada, a mi m'agrada la música.
De la gent que ens escolta, ningú sap qui és fred ester.
No, tu creus que no?
Jo crec que no.
Sí, tenim oients que tenen ja, sí, home, sí, una experiència, i tant que sí.
No, l'estat de Reims a la primera Copa d'Europa contra el Madrid.
Senyor Antoni Bassas, què tal? Bona nit.
Bona nit, senyor Aleix Pariser. Bona nit, Santi.
Bona nit.
Com esteu?
Bé.
Sí.
Molt contents de formar part del Consell, mira, i d'iniciar una nova temporada, la 23-24. És el moment obligat de parafrasejar el gran Charlie Reixac, que una vegada va dir en el Barça i en el futbol en general, el més difícil de tot, saps què és? Dic, no, diu, passar de pòster a pòster. O sigui, tu estàs en el pòster de la 22-23 i llavors apareixes a la 23-24, no? Passar de pòster a pòster.
Com l'àlbum de cromos, no?
Bueno, sí, ara no sé si es porta molt això, no? Però abans anaves als tallers de mecànica o, bueno, a les habitacions dels adolescents a les cases hi havia el pòster, sí, no? De cada temporada. Doncs això, doncs content d'haver passat el pòster d'aquesta temporada.
Sí, home, sí. Tu també, no?
El dilluns és un bon dia per fer consells. Els consells normalment són el dilluns.
Sí, sí. Consells directius, són consells consultius, és així.
Sí, sí, segur, segur.
Estic molt d'acord.
Consells executius.
Sí.
Sí, no, els consellers esperen donar el millor d'ells mateixos en aquests 20-30 minuts que estic.
M'agradaria que...
Ho donarem tot.
Espero i desitjo.
Ah, això és l'eslògan del Mundo Deportivo, no?
És veritat, ho donarem tot. No, el que farem és tres qüestions que ens semblin claus, interessants, importants del cap de setmana. Ara les anirem disseccionant. Però primer, del partit d'ahir, algun comentari d'aquest Osasuna 1 Barça 2? Avui llegia Mundo Deportivo, triunfo clave, deies, Santi?
Sí, molt important, perquè a veure, aquí una cosa és el partit, una altra cosa és l'entorn, no? I l'entorn ja començava aquest cap de setmana amb lius. I crec que era important guanyar i deixar clar que el Barça és un equip competitiu. Manca joc, segurament. Jo crec que segurament manca joc i el Barça encara ha d'adaptar, no?, a tots els jugadors que ha fitxat. Jo crec que el Barça té millor equip enguany que l'any passat. Jo crec que sí, parlarem i ho discutirem, però jo crec que sí i crec que hi ha arguments per poder-ho dir. Però el Barça té millor marcador que joc. I o sigui, treballa molt millor el marcador que el joc, actualment. La temporada passada tampoc no és que fos una temporada especialment brillant en el terreny del joc. Sí que va ser brillant en el... I va donar passes al Barça endavant en coses que jo crec que si finalment les ha... Bueno, ja les té en l'ADN, molt millor, no? Però sí que... hi ha aquesta com necessitat de que no, el Barça jugui una mica millor del que ho fa. Jo crec que, a veure, el que el Barça necessita és consolidar els títols. Ho va consolidar molt bé la passada temporada. La Lliga va ser una gran conquesta. Jo crec que és un títol sensacional pel Barça i amb aquesta línia, en aquesta línia de seguir. Perquè finalment el Barça jugui com tots... pensen que ha de jugar, perquè al final tothom té un referent sempre, no? I no pots estar, tampoc està mirant sempre amb el retrovisor i sempre al passat, està mirant endavant. Segurament necessita, jo crec que això, que els jugadors, no?, pues, més acoplament, i després pujar el to de la velocitat de la pilota. Jo crec que la clau està més aquí, no? Clar, aquí hi ha hagut un canvi, no m'ho enrotllar massa, però hi ha hagut un canvi molt clau, que és el del mig centre. Jo crec que en el mig centre s'ha perdut joc amb el canvi de Bussi per Romeu, però s'han guanyat moltes més coses, no? O sigui, jo l'Oriol Romeu, que m'ha sorprès realment i que no tenia sensació de que pogués donar tant, jo el veig com el netejador. Tu te recordes de Pulp Fiction?
Sí, home, i tant.
No sé si és una bona comparació.
Senyor Lobo,
però... amb en Joel Travolta... Però, diguéssim, és el que ho neteja tot. O sigui, i a més, és que està pendent de netejar. O sigui, no està pendent de brillar, no està pendent de... està pendent de... Escolta, el veus al camp i dius... Aquest home està pendent de que no hi hagi forats de cosir. Aquí he de cosir, aquí he de tapar, aquí he de posar. Aquí, o sigui, i això em sembla brutal, en el sentit que, per exemple, De Jong...
Brilla més.
Brilla més.
Sí.
Brilla més del que brillava.
Sí, sí, sí.
Sí, aviam, començant per això últim, Oriol Romeu no té aquesta capacitat d'enganyar el contrari i de deixar assegut el contrari amb un cop de maluc o amb aquesta capacitat d'amagar la pilota que tenia Busquets, però jo crec que està ratllant a un gran nivell. I ho dic com a analista, però ho dic també content perquè, bueno, jo sóc el primer periodista que la va entrevistar a TV3 quan tenia 10 anys. No sé si
he vist imatges, sí.
A aquest any 100, sí. Va guanyar el concurs de la Superclasse i es va presentar un nen que es deia Oriol Romeu, que tenia 10 anys, i jo no ni me'n recordava, naturalment, però va sortir l'altre dia per, crec que era a X o a Twitter, una gravació d'aquell dia. Però vaja, anant a la pregunta, el Barça. Jo crec que és evident que té un equip que serà competitiu a Espanya, que pot tornar a guanyar la Lliga, que serà competitiu a la primera fase de la Lliga de Campions, que tal com anem en els últims anys no està malament. Després, tal com està jugant ara, doncs tinc els meus dubtes de fins on pot arribar. Jo crec que encara estem lluny en termes de construcció de joc, de sotmetiment del contrari, de velocitat de la circulació de la pilota, de capacitat de minimitzar riscos a darrere, de desconnectar-se. No, tot això encara el Barça no ho té, ja s'ha vist, i per tant aquí hi ha una assignatura llarga per aprovar. Em continua sorprenent aquesta desconnexió, a vegades aquest mig del camp, en un equip construït per Xavi que no controla el mig del camp. I després, pel que fa a la plantilla, bueno, ha de ser bona, perquè, clar, si s'ha després d'Ansu, s'ha després d'Abde, s'ha després d'Eric García, bueno, se suposa que el que té és millor que tots aquests que l'any passat, bueno, Abde no hi era, però Ansu, Eric García, vull dir, eren jugadors amb els que podies comptar. Jo crec que igual que l'any passat, quan no hi és Pedri, quan no hi és Araujo, es nota. I ara hem de veure, bueno, hem d'obrir aquesta llauna i veure aviam què és el que donen de si, Cancelo i João Félix i, bueno, Íñigo Martínez, si té minuts a darrere, no? Per la resta, doncs, em sembla que és un any en el que en aquests partits el millor que es pot dir és que el Barça ha sabut patir, ha sabut guanyar. Partits que s'ha complicat la vida necessàriament. Tu no pots estar guanyant 0-2 a Villarreal i que et facin 3-2, i no pots estar guanyant 0-1 al descans marcant a l'últim minut i desaprofitar l'oportunitat d'imposar-te la segona part i deixar que l'Osasuna amb molts suplents entrin al partit.
Sí, és cert, sí. Això que la capacitat de reacció del Barça és interessant, aquests dos partits, sí, també. Tot sí, i no jugar bé, ha tingut una capacitat de reacció.
Escolta, jo he vist al Sadar el Barça naufragar, un gran Barça amb grans jugadors, perquè aquell camp de dimensions petites i amb la gent a sobre, doncs els jugadors no ho han superat.
Com va dir Gavi, hace dos años este partido lo perdíamos, ¿eh? Va dir Gavi amb l'orella estripada, pobra, i amb les quatre grapes.
És el primer cop, crec que des de fa molts anys, que es guanyen per dues vegades a Pamplona, eh? Crec que no hi ha, a la història no hi ha moltes vegades que s'ha guanyat dos cops seguits.
No sé qui va fer l'acudit per Gavi va ser un partit de 3 punts a l'orella, però per cert en aquella jugada va ser falta contra el Barça, no sé si ho veure, eh? Li van partir l'orella però va ser falta contra el Barça, que no deixa de ser pues, una cosa bastant curiosa, no?
Ara parlarem dels arbitratges aquest inici de temporada, però primer, ara que ja començàvem a parlar de la plantilla, de com ha quedat aquest Barça, això és el que deia Xavi del mercat de fitxatges un cop tancat.
Crec que s'ha fet un mercat extraordinari, ja torno a dir, president, junta directiva, Mateu, Deco, crec que han fet una feina extraordinària, no? per portar aquests futbolistes, crec que ens hem reforçat molt bé, i fins i tot amb problemes econòmics el Barça doncs, pot ser competitiu, o intentarem ser competitius, no? Per tant, sí, situació difícil per nosaltres, perquè només hem pogut gastar doncs, aquests 3,4 que va costar a l'Oriol Romeu, però bé, content, satisfet, il·lusionat i positiu de que podem fer una gran temporada.
3,4 milions s'ha gastat el Barça, avui ho estàvem mirant, és el 19è equip que més s'ha gastat de primera. És a dir, després de l'Atlètic de Bilbao, que no s'ha gastat un duro, el Barça és el penúltim equip en inversió. I ha aconseguit Romeu, Gundogan, Íñigo Martínez, João Félix i João Cancelo. 5 teòrics titulars, top, la majoria, no? Amb 3,4 milions. Què us sembla la plantilla?
Ha gastat menys que el Barça B, que el Barça Atlètic.
Imagina't, aquesta és bona,
o sigui,
també.
El Barça Atlètic que ha gastat 5 i alguna cosa, i el primer equip ha gastat menys. Crec que això és també absolutament històric, no s'havia produït. Jo crec que la plantilla és millor. Jo crec que és millor plantilla enguany que la passada. I crec que hi ha sobretot dos reforços que jo considero que són les claus reals, no? Que és Gundogan i Cancelo. Cancelo jo crec que és el jugador que d'alguna forma fa que el parche aquest que, no, que el Barça no havia aconseguit, no?
Del lateral, no?
Sí, del lateral, des de l'etapa d'Alves, per fi sí. I aquest és un futbolista. Aquest és un tipus en consistència, en capacitat. Jo aquest el veig un fitxatge realment potent, però és que, a més, és un fitxatge potent que, a veure, fa pujar a l'equip, fa pujar l'equip, li dona realment consistència. I després jo crec que Gundogan també. Potser no estem veient, no, la versió Gundogan de la darrera temporada del City, però jo sí que crec que a més també és aquest, és un altre futbolista, o sigui, és un tipus també d'una consistència, continuïtat, qualitat molt potenta, i que pot aportar una sèrie de coses molt, molt potents. I, a veure, d'alguna forma, tu que canvies? A Cancelo el canvies, de, si fas la comparació de setembre fins a que el canvies per Bellerín.
Sí, surts guanyant aquí, no?
Aquí surts guanyant. En defensa, l'Íñigo el canvies ara perquè s'ha anat a l'Eric, però seria un canvi d'Íñigo per Piqué.
Sí, respecte a la temporada passada, sí, clar.
Mantens la porteria i el resta de jugadors amb la baixa d'Eric. Íñigo per Eric, no? I Cancelo per Bellerín.
I llavors canvies Romeu per Busquets i aquí potser...
Sí, però en defensa, si vas per
sí,
línies,
sí.
En defensa, millores, sí.
Jo crec que sí.
Jo crec que sí. Pots discutir si Romeu i Bussi... A veure, el Bussi...
És que el Bussi era insubstituïble, home.
Insubstituïble. A veure, la majoria de temporades també és el Bussi d'ara... No, tampoc no és el Bussi d'abans, no? Però aquí sí que canvies una cosa de, que dius, jo crec que hi ha un tipus, un model, no? El model Oriol és un, i el, és amb la mateixa base, la mateixa ADN i tal, però són, que aquest té un to més defensiu, per exemple, Romeu, té un to més ofensiu, segurament, segurament Bussi. Aquí, si no empates, és possible que potser baixis una mica, però clar, en Gundogan...
Gundogan per Pablo Torre, que has canviat,
no,
o què?
Jo diria Gundogan perquè sí,
O perquè sí, sí, clar, mira, t'ho compro.
Gundogan perquè sí, aquí millores... I jo crec que...
Aquest és el debat. Ansu Yabde per Joao. Aquest seria el debat.
No, però espera, al mig del camp, Fermín per Pablo Torre.
Ah, val.
Jo crec que també millores.
Val.
A la qual cosa, el que pots tenir de menys, que podria ser... Tu millora el De Jong? O sigui, la feina que fa l'Oriol te la millora el De Jong, a la qual també crec que la mitja, d'alguna forma, també millores. I davant és el lloc on pots tenir més, més dubtes, no? Més dubtes perquè, clar, què fas? Joao Félix per
Ansu,
no? Joao Félix per Ansu.
I Dembélé per Lamine Yamal. I has perdut una figura com Abde. No? Aquí potser sí que se'ls perdien quant a número, eh? 3-2.
Sí, però Abde no el tenies.
Ja.
O sigui, Abde estava cedit. O sigui, no el tenies. Tens 5 més Vitor Roque, que se suposa que vindrà al gener. Que suposem que vindrà el gener. Si el gener incorpores Vitor Roque, jo crec que davant, Déu-n'hi-do.
Si et surten bé aquests melons per obrir, no?
Crec que aquí perds una qüestió. Jo crec que perds gol sense Ansu. I crec que sobretot perds aquesta capacitat que ha tingut Xavi amb els tres darrers partits de poder fer una explosió a la segona part de gent descarada, desacomplexada, jove, amb verticalitat, amb força, amb passió, que ha encantat el barcelonisme. O sigui, que tu veies allò a partir del minut 65 i deies, mare meva, jo m'enganxo aquesta temporada. Jo m'enganxo això perquè això sí que és futbol, és passió, és emoció, és vibració, és verticalitat, és gent jove i destripant. I... Això s'ha perdut. Això s'ha perdut, jo crec que... Perquè, tens Lamine, i a mal, però clar, no tens Ansu, no tens Abde, que Lamine, Abde, Ansu, Ferran, de cop, vinga, fiquem, amb Fermín, bueno, allò era sensacional. Allò era un autèntic espectacle.
Però una mica Baby Barça, no? Que potser
sí,
pensa aquí potenciar.
Sí, era un autèntic espectacle a partir del minut 65.
Ah,
i això li va anar bé al Xavi els tres darrers partits. Va anar bé
per afegir alguna cosa que no s'ha dit, Ferran sembla que ha començat molt millor que va acabar les temporades anteriors, o la temporada anterior, i en canvi a Lewandowski sembla que li pesen una mica més cada vegada més els anys, i bueno, podríem dir que és llei de vida, però ja ho veurem, i tot just acabem de començar.
A tu et convenç el fitxatge de Joao Félix, l'arribada de Joao Félix i tot algú de passar al seu voltant?
Home, té la mosca darrere l'orella la seva incapacitat d'adaptació a l'Atlètic de Madrid, i noto que Madrid, els de l'Atlètic estan molt contents de veure's el tret de sobre, o sigui que, no ho sé, espero que no tinguem una sorpresa, vull dir que no vingui amb alguna... amb alguna tara conductual, per entendre'ns.
Jo espero que anirà bé.
Sí?
Però hi havia una definició del nostre estimat Ricard Meixencs que definia una sèrie de jugadors que els deia els espumanti. No voldria qualificar, que se m'entengui, no sí. voldria qualificar jo d'espumanti.
Aquells que són efervescents, no? Que pugen molt ràpid.
Que són efervescents, que tenen tal, però que manca, sí, que sí. manca continuïtat. Jo crec que aquí, amb les ganes que té i la qualitat que té, i jo crec que sí que té aquest ADN Barça, aquí realment pot explotar. Tinc la sensació que Joao Félix aquí, al Barça, pot explotar. Ara, és evident que la seva trajectòria li manca consistència i continuïtat. Si se li dona continuïtat, pot tenir consistència. Però no, fins ara ha mancat això.
A propòsit de la relació preu-qualitat a la que el Barça ha millorat la plantilla aquesta temporada, tu pots llegir d'aquesta manera, en efecte, vull dir, són molt pocs diners per uns reforços que, bueno, que fan patxoca, però també jo crec que hem de dir que després de 2 anys i mig d'haver començat el seu mandat, potser el Barça hauria d'estar en millor situació econòmica de la que està i permetre's algun altre tipus de despesa, no? Ho dic perquè tot això hi hem arribat, com sempre, a última hora, aparentment amb garanties personals del mateix president, després d'haver fins i tot aparegut, sembla, a la Borsa de Nova York, o pròximament,
sí.
És a dir, i aparentment amb la massa social del Barça poc o gens interessada a saber exactament quines sessions de sobirania, diguéssim, s'han fet o es continuen fent, de sobirania econòmica em refereixo, per aconseguir ajuntar els calés necessaris per poder inscriure a última hora no sé quants jugadors, no? Bueno, jo crec que això és francament precari i és un punt amoïnant.
I el paper de Jorge Mendes, en totes aquestes operacions.
Bueno, i jo estava més tranquil, diguéssim, si hi havia Mateu Alemany, que amb tots els respectes, si resulta que el responsable ara és Deco. És a dir, com sempre, no? Si tot va bé, si acaba bé. Vull dir, si el Barça hi finalment guanya i continua sumant punts i no sé què, doncs estupendo, però home, no sé si estem posant els fonaments més estables.
Per cert, si tot va bé, la setmana que ve hi haurà balanç del mercat de fitxatges i parlaran Deco en aquesta compareixença que està preparant el Barça per explicar una mica com han anat totes les operacions i aquest tancament frenètic i a última hora al Barça d'algunes de les operacions. En la setmana vinent, la setmana de la Diada, el Barça té previst, abans que torni la competició, que hi hagi un balanç d'aquest mercat de fitxatges. Sí,
Mateu ho ha fet molt bé.
Sí.
La veritat és que jo crec que Mateu, jo crec que deu ser el secretari tècnic o director de futbol de la història del Barça que més jugadors lliures ha portat. O sigui, no heu comptat, però, vaja, per Toni,
sí, no,
amb el temps
no,
que
no era
l'especialitat,
el Barça traia la xequera i fitxava.
Sí,
ja
fitxava, sí, de no, jugadors, això és però el que requereix treball, no? Escolta, m'ha treballat, i també et dic que, a veure, crec que Deco és un tipus amb personalitat i crec que hem de donar-li un temps per veure, perquè jo tinc la sensació, jo confio, crec que Deco pot fer una bona feina, eh? Crec que pot fer una bona.
Això només el temps ho marcarà.
I després Mendes és capaç de fer l'operació Joao Félix i que tothom estigui content. O sigui, que l'Atlético digui, bueno, va bé.
Ens hem tret de sobre.
Que el Barça sí. digui, bueno, va bé. Mm. Que Joao Félix digui, bueno, va bé. I que Mendes digui, bueno, va molt bé.
A ell li va bé. A aquests li va bé.
Digui, pot succeir això.
Segon tema. Arbitratges d'aquest inici de Lliga. Us porto un regal, avui al Consell del Tudiràs, que és cortesia de Madrid Televisió sobre l'arbitratge de Melero López aquest dissabte en un Madrid 2...
Però em diràs que s'han queixat.
Sí. Madrid 2, que t'ha fet un minut 95 gol.
S'han queixat.
Doncs sí. Ells, Madrid Televisió considera així l'arbitratge de Melero López d'aquest dissabte. Mira.
Solo han pasado 4 jornadas de Liga y el Real Madrid ya ha tenido que soportar otro bochornoso arbitraje por parte de los hombres de Medina Cantalejo. 12 puntos de 12 posibles y liderato de la Liga a pesar de escandalosas decisiones contra las que tuvo que luchar el Real Madrid frente al Getafe. Y de nuevo, el protagonista volvió a ser un viejo conocido, Mario Melero López, árbitro del Colegio Andaluz y el árbitro del Todoque José Luis. Falta, roja directa y expulsión para Soria, que Mario Melero López justifica diciendo que primero el balón da en la pierna del portero y después en la mano. Minuto 22. Primero Melero López decidió señalar este penalti de Aleñá sobre Bellingham. hasta que entró en escena otro de los hombres de Medina Cantalejo, José Luis Munuera Montero, otro árbitro del Colegio Andaluz. Pese a que Mario Melero López está perfectamente situado para ver el contacto entre Bellingham y Aleña, Munuera Montero decidió llamarle para corregir la acción.
Bé, i així durant 3 minuts. No, és que a mi em sembla increïble perquè no toca alanyar Bellingham. Si és que la imatge es veu claríssima, la repetició, que Bellingham fa una piscina descomunal. Però bé,
parlen del gol anul·lat al Celta per falta a Kepa.
Mira, aquest se l'han deixat un minut 3.
No, no, i així successivament, perquè jo crec que en general no es poden queixar dels arbitratges en cap dels 4 partits de la Lliga, no?
Em sembla un to de nodo, eh?
Bueno, jo crec que és preventiu, és vamos a por vosotros i pobres de vosaltres, no? I és un advertiment als àrbitres en tota regla, no?
Sí, sí, no, però a veure, es queixen a més amb una qüestió, jo m'ho vaig mirar diverses vegades això del gol del José Lu, i a veure, i vaig estar esperant i vaig després quedar-me fins a altes hores de la matinada a veure si algú posava les línies
i no, eh?
I ningú va posar les línies. Ja. Aleshores, al final, clar, vaig preguntar i em diu, no, és que si l'àrbitro acierta, no se ponen les línies.
Digo, escolta, però si no pones les línies, no sabes si l'àrbitro acierta.
No? Digue, sí, clar, digue, no. O sigui, posem les línies, no? Aquí no s'han posat. Les línies aquí no s'han posat.
Ahir discutien fins i tot el penal de Lewandowski al camp de l'Osasuna, quan a mi em sembla claríssim.
Perdona, hi ha el gol de Koundé, eh?
I el gol de Koundé per falta al córner.
Sí. Bueno, van estar mitja hora explicant que si parece que salta un poco i li toca, bueno, escolta tu.
Però a més han fet 12 de 12, vull dir, amb decisions polèmiques com la de Balaïdos, que et canvia el partit.
I el penal que no li van xiular al Lamine Yamal amb 0-0 a Montjuïc amb el Càdiz.
Ah, que l'empenten.
Recordeu aquella empenta.
Sí, que l'empenten, sí.
Com que té 17 anys o 16, en aquest no se li xiulen penals a favor, no? Deu ser això.
Sí, seguirem parlant dels àrbitres aquest any i del VAR, no? Vull dir, ja ho estem veient, no? Això,
que... bueno, del bord, del
VAR, sembla que a Madrid tenen bastant interès, sí.
Què et sembla el nou estadi del Bernabéu, Santi, per cert? No sé si vas poder veure'l en detall.
A mi em sembla una llauna d'anxoves. O sigui, jo crec que no han aconseguit això que diuen d'integrar, no, un edifici o una obra amb un paisatge. No han aconseguit integrar-ho. És possible que Florentino el que faci és canviar tot l'entorn per integrar a l'entorn el que és la llauna.
Això és probable.
Però això també és possible.
Sobretot si veu que hi ha negoci, canviarà tot l'entorn. Sí.
Això és possible que passi, però no veig un estat integrat que, diguéssim, és una de les qüestions bàsiques, no? O sigui, veig allà, com si ha caigut una cosa allà, pam, ha caigut i s'ha quedat allà, no? No està dintre del que és l'entorn. Després no sé si... no sé si al moment que fan l'estat que va fer un estadi de 80.000 espectadors, 81.000, no sé si és realment un encert. I després això de tancar-ho perquè no plogui, home, el futbol...
Desvirtua una mica, no? Potser.
El futbol que plogui, sí, a veure, tampoc, quan plou? Home, sí, quan plou, eh? Però diguéssim... escolta, pues si plou, si plou, plou.
De fet,
el
nou Camp Nou estarà obert, la zona de la gespa, sempre.
Però això està bé, o sigui, això crec que és el futbol, i s'ha de mantenir coses del futbol. Estem tots d'acord en que la traslació de futbol passió a futbol espectacle entreteniment l'estem fent, i que s'ha de fer, i que amb això quedaran coses pel camí i tot això, però no perdem les coses bàsiques, no perdem les coses.
Ah, és una caixa de ferro tancada, que no transmet cap interès, cap curiositat per veure què és el que hi ha dintre, no? Sembla com molt metàl·lic, una pel·lícula una miqueta així distòpica. Jo crec que en aquest sentit l'obertura que tindran les parets del camp del Barça, tot i que ja s'ha desvirtuat la proposta de la visera de mitjans i de soteres, i aquella curva que hi havia a la tercera graderia, sí, tan dinàmica, bueno, tot això desapareix, d'acord, però queda un entorn més obert al Camp Nou. Jo crec que en aquest sentit farà de més vol anar-hi i convida més a entrar-hi. Això és una capsa tancada. A més, amb aquest gris metàl·lic, sense cap mena de color exterior, suposo que amb la il·luminació guanyarà, però no ho sé, no el veig, el veig una mica per revista d'arquitectura, però d'aquests projectes que no criden especialment l'atenció.
De fet, la sensació que em fa a mi és que l'han fet més pensant en els espectacles que hi haurà a dintre, més enllà del futbol, que però no en el futbol.
En això tindran un avantatge molt gran, que farà que molts concerts, sobretot aquest any, perquè Montjuïc no s'hi podrà anar, vagin a Madrid.
Clar.
Que és que tu pots fer un concert dimecres i jugar dissabte perquè la gespa retràctil.
A veure com queda la gestió d'aquesta gespa A veure com queda.
Bueno, home,
ja, ja, però anem a veure-ho.
Les 11 en punt. Abans d'atacar el Consell del Tuiràs, una última qüestió que m'agradaria que valoréssiu és l'informe que ha fet la Guàrdia Civil i que ha publicat El Mundo sobre el cas Negreira. Això en deia Xavi en la prèvia del Osasuna-Barça.
No, ya he dicho, yo del caso Negreira ya lo he dicho muchas veces. Yo nunca en mi vida, 17 años en el primer equipo, más ahora como entrenador, nunca me he sentido beneficiado, nunca. Nunca. No he tenido nunca esa sensación, en total desacuerdo con la Guàrdia Civil, total.
Bueno, jo vull fer notar que aquesta frase dita per un entrenador del Barça català el posa en la línia dels entrenadors històrics i probablement opta a Premi Maulet de l'any. Jo estoy en desacuerdo con la Guàrdia Civil és una frase que jo ja afirmo en general, o sigui, ja d'entrada ja l'afirmo, i que trobo que, i que espero que Xavi no sigui cridat a declarar per desacat o alguna cosa d'aquestes, no? Dita la qual cosa, home, aviam, Santi, tu que potser estàs més al dia a dia, no? Bueno, recordem que d'informes de la Guàrdia Civil n'han circulat sempre i això no vol dir que siguin veritat totes les coses que diuen, és un informe de la Guàrdia Civil. Les fonts d'aquest informe crec que se citen fuentes periodístiques.
Les conclusions són fuentes periodístiques, no hi ha proves.
D'aquest informe ens anem a assabentar per un diari, no? Per El Mundo.
Sí, senyor.
O sigui, el Mundo cita la Guàrdia Civil, que cita fuentes periodístiques, que cita la Guàrdia Civil, que cita fuentes periodístiques. O sigui, estem fent aquí un cercle, no? Jo espero que la Guàrdia Civil estigui fent coses més importants, perquè, francament, perquè arriba a dir que, com a conseqüència d'aquests pagaments, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, a les ordres de Sánchez Arminio, on hi havia Negreira, va prendre decisions que podien, no recordo la literalitat de les paraules,
no però
que podien, exacte, que podien no haver estat del tot imparcials.
Però deia el futbol espanyol, o sigui, deia la conclusió genèrica que en aquella etapa de Negreira...
Sí, però a Xavi ja li pregunten si a ti te beneficiaron. Clar. I llavors ha de sortir a dir que ell no es va sentir mai beneficiat. No? En fi.
Jo crec que ho ha descrit molt bé el Toni, aquest bucle. No? Informacions periodístiques, mitjans informacions periodístiques aquí, no? Jo crec que, a veure, que és necessari més argumentació i més rigor per poder fer un, bueno, acabar o concloure un informe després d'una investigació i que, a veure, al final el que hem dit aquí des del primer moment de que el Barça en cap moment va comprar cap àrbitre per millorar la competició és absolutament evident i s'ha anat demostrant en el temps. Jo crec que a més s'acabarà demostrant, perquè és que no té cap mena de sentit. Això és simplement viure el que has viscut en els darrers anys, no?
Sí, i comences a repassar partit per partit i decisions polèmiques a favor dels uns i en contra dels uns i a favor dels altres i en contra dels altres n'hi ha hagut a tot arreu, a Barcelona i a Madrid, amb cas Negreira o no. Una altra cosa és que s'investigui què va passar amb aquests calés.
Exacte,
no?
És a dir, una altra cosa que els socis també podrien preguntar-se, si quatre presidents del Barça van estar pagant algú de l'estament arbitral...
Per fer informes, no?
Que no van beneficiar el club, segons, per exemple, un jugador que es va estar 17 anys jugant, aleshores per què carai estaven pagant per informes aquestes quantitats? Bueno, és una pregunta antiga, ja ens la vam fer, però de moment no té resposta.
Doncs ja està, aquí deixaríem el Consell, gràcies per venir. Dilluns que ve més, senyor Antoni Bassa i Santi Nolla.
Molt bé.
Us ha passat ràpid, no? Passa ràpid, que sí?
Sí, sí, vaja, home, a nosaltres sí, però això ho han de dir els oients també. Sí, espero que ells...
Passa ràpid perquè és molt interessant.
No, totalment, sí, sí. Si us ha deixat alguna cosa al tinter, ara és el moment, si no...
Sí, no, Gavi, l'empenta que té aquest...
100 partits amb el Barça, aquest tio. Sí. A mi, ja ahir ho vaig dir, a mi em desespera a vegades una mica. Perquè en atac li costa mirar endavant, com ahir deia el Pichalons aquí a la tertúlia, i en defensa, jo el vull sempre al meu equip, però a vegades es passa tan de frenada que m'acaba desesperant. Ara, és un jugador que jo crec que el Barça necessita ara mateix. Aquest Barça és un jugador que necessita.
Jo crec que aporta coses que no hi ha cap altre jugador al Barça avui que les aporti com ell. I que aquesta capacitat que ell té de molestar, d'entrar, de... jo crec que en el partit el Barça va fer, crec que 16 faltes.
Sí, més que Osasuna.
I Osasuna 10.
Sí, sí, més que
Osasuna 10.
Bueno, heu vist que quan Lewandowski força el penal, hi ha una imatge que he vist avui a les xarxes. Gavi li fot una empenta.
Que l'altre no sé
per una mica més i el desmunta. Sí, no, però era per celebrar el penal. I li fot una empenta.
Sí, sí, sí. Lewandowski no sé si entén que és per celebrar-ho. No sé si acaba entenent el mateix que entén Gavi.
Sí, sí, jo crec que m'hauria tornat, eh? M'hauria tornat.
Què fots? Dir-li què fots. Què volies dir?
No, no, això.
Que és un crac, no?
És un crac. Bueno, sí, aquesta força, aquest caràcter, sí.
Ara veure com queda Gavi amb l'entorn de la posada en escena de Joao Félix.
Ja. I el retorn de Pedri, imagina't. Tot això, li complica una mica,
sí, sí,
que està l'11 titular.
No, és que això va car. Sí, sí. Això és encarirà.
Dilluns que ve us espero, Diada Nacional de Catalunya. Si voleu venir aquí a celebrar-la a partir de 11:15, aquí serem, fent el Tu Diràs. Santi Noll, Antoni Bassas, un plaer. Gràcies, consellers.
Adéu.
Una pausa i obrim la tertúlia del Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Mundo Deportivo es molt més. Es veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
34.065 34065.
Sèrie
25025.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Que la nit està que crema, avui sí que val la pena. Avui no vull dormir, avui t'has de quedar amb mi. Que la nit està que crema, que la nit està que crema.
11:07 de la nit, continua el Tu diràs fins a la 1 de la matinada en aquesta estrena avui de la temporada. Ja hem estrenat una de les novetats d'aquest any els dilluns, el Consell del Tu diràs, cada dilluns a 11:15 a les 11 amb Santi Nolla i Antoni Bassas. I després hi haurà canvi a l'estudi de RAC1 i entrarà la tertúlia habitual dels dilluns durant aquesta temporada. On és David Bernabéu? Continua, David.
Gràcies, per mantenir-me al lloc a dalt.
Qui continua?
I gràcies per posar-me aquesta cançó. Avui sí que val la pena.
Sí?
Sí, sí.
Avui sí.
Avui. Saps perfectament que és la tertúlia de la setmana que val la pena.
Avui. La millor tertúlia dels dilluns és aquesta.
La millor tertúlia dels dilluns
és aquesta, David Bernabéu. T'hem buscat uns parteners molt interessants, David.
Sí.
Un d'ells és el senyor Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Hola, hola, bona nit. Com esteu?
Benvingut als dilluns.
Content d'estar el dilluns, i més perquè a Catalunya fa 3 dies només hi havien 3 persones que volien que Joao Félix fitxés pel Barça. I un era David Bernabéu.
La medalla també és, també és per Lluís Carrasco.
Exacte.
És que el tinc adoctrinat.
Avui són milers, avui són milers, però fa 3 dies.
Tu creus que sí? Ja ha acabat calant?
Avui són milers.
Sí, eh?
Ara, quan les coses són una realitat, que fas? T'hi abones, dius, bueno, ja que està aquí, a tope amb ell, ha mort, i aquí estem.
El tinc adoctrinat.
Saps? Els dos volíeu que vingués, sí, n'estàveu convençuts. El Lluís sí, l'ha defensat molt.
Jo el que he defensat sempre és un jugador que a mi particularment m'encanta, m'ha agradat sempre. Jo durant molt temps a l'Atlètic de Madrid, amb tot el que s'ha parlat d'ell, del Xolo, quan no ha tingut rendiment, a la caverna m'ha tocat defensar, o sigui, l'he defensat davant de molts periodistes de Madrid que creien que això no tenia solució de continuïtat. Ara aquí hi ha més arestes, no? O sigui, haurem de veure quin encaix té, quin paper li atorga Xavi, el pas endavant que ell pugui fer per tenir la continuïtat que segurament no ha aconseguit tenir l'Atlètic de Madrid, perquè el futbol no és només amb pilota, també és sense pilota, hi ha compromisos i obligacions que ell haurà de complir. Però a mi em sembla que el Barça no va sobrat de talent en atac com per menystenir la possibilitat de comptar amb un jugador com Joao Félix, és el que penso.
A mi em sembla una barbaritat, ho hem comentat ja en aquesta mateixa taula, i us faré una caricatura de per què em sembla una barbaritat. A l'Atlètic de Madrid, Joao Félix, per què no podia encaixar? Perquè és un sistema de joc on la disciplina i l'obediència primen sobre qualsevol altre aspecte, i que si abandones la teva posició et pregunten per què has deixat la teva posició. En el Barça, si hi ha la possibilitat d'una superioritat, et pregunten per què no has abandonat la teva posició. És totalment al contrari un concepte a l'altre. Un està basat en la creativitat, en la velocitat, en el moviment, i l'altre en defensar, bàsicament, fer un gol i quedar-te allà, aguantar el resultat com sigui. I en un univers així, Joao Félix poc pot brillar i poc pot gaudir.
A veure com l'encaixa, Xavi. Falta el tercer partener dels dilluns, sí. És el senyor Fernando Polo, subdirector del Mundo Deportivo, que deu estar a la redacció a punt de pujar. Ara quan pugi ja li farem una ovació, per arribar tard al primer dia, que això sempre està molt bé, marcant territori.
De fet, arriba tard sempre.
Gairebé sempre, Lluís, sí. Tu que el coneixes bé, també. No, però és molt interessant, perquè a més volíem parlar de Joao Félix. Ara tenim una història, ara us explicarem una història, el tu diràs, espectacular, sobre Joao Félix i sobre un seguidor que s'ha passat des del 2019 fent un tuit, una piulada cada dia desitjant que Joao Félix jugués al Barça. I al final
jo recordo això.
Sí, doncs ara el trucarem, aquest seguidor de Twitter que durant mira, crec que
se li ha de dir la gent que no era jo,
No eres tu disfressat en un cop de Twitter,
no? Sobretot que aquest seguidor sabrà perfectament quins opinadors estaven a favor del seu fitxatge
i quins no.
I ell sabrà que són molt pocs.
L'encaix, a mi em preocupa una mica l'encaix, és cert que hem de donar cert marge, però Joao Félix, ningú dubta de la seva qualitat, jo crec que amb continuïtat i amb confiança és un jugador que pot donar molt al Barça, sobretot en l'un contra un, no? Amb passades filtrades a tres quarts de camp, ajudant a Lewandowski a que tingui més pilotes i més ocasions de gol, però on el poses? Perquè és un Ferran Torres, és un mitja punta, i el Barça no té mitges puntes, no? Què has de jugar, a l'esquerra del quadrat? Mira, de fals extrem? Aquí és el que em preocupa, veiem com Xavi gestiona això.
Jo en el meu cas no és tant un tema de posició sinó d'actitud. Joao Félix, si d'alguna cosa no ha estat referent, ha estat amb una actitud adequada en tots els moments de la seva carrera i en tots els passatges de la seva carrera. Per tant, el que sí li exigiria a un jugador tan controvertit amb aquesta personalitat, un pèl rebel, un pèl disruptiu, un pèl transgressor, és que tingui una molt bona gestió de persona. I en aquí Xavi crec que ha fet sempre una bona tasca des de que és entrenador del Barça. Comentàvem abans a la tertúlia que no sempre hem sapigut entendre quin és el que ens ofereix Xavi a nivell tàctic. Però en canvi se li ha de reconèixer que des del primer dia ha aconseguit aquesta pinya. I aquesta pinya és la que ha aconseguit, i ho diré de forma afalagant, no de forma pejorativa, els 11-1-0 de la temporada passada, que evidentment denoten certa mancança, també té molt mèrit, perquè s'ha d'aguantar aquí 1-0. El Barça d'abans, aquest 1-0 es convertia en empat, sobretot quan l'altre equip s'hi llançava sobre la teva àrea. I només aquesta complicitat, aquesta generositat i aquesta solidaritat que ha aconseguit munir a partir de la seva plantilla han fet possible això. Si Xavi aconsegueix que Joao Félix tingui l'actitud, no aptitud, que tots sabem que la té, sinó l'actitud, amb ser de Catalunya, adequada, per mi estem davant d'un possible fenomen.
Jo crec que quan un jugador ve d'un procés de descontextualització, és a dir, ell és un jugador descontextualitzat, està en un context, en un hàbitat, en el que ell no se sent còmode, no?
Però espera un moment. Benvingut als dilluns. Benvingut. Amigo Fernando Polo.
Benvingut. La millor tertúlia era els dimecres, però no. Ara que estem el Lluís i jo, doncs passarà a ser els dilluns.
Exacte. Com, Fernando?
No per ell i per mi, sinó en general. Avui amb el David, també.
Avui per una raó me'n vaig una mica d'hora. Aprofita avui que tindràs una mica més d'hora.
Te'n vas avui d'hora?
No, se'n va un quart d'una aproximadament, se n'anirà i ens quedarem nosaltres 10 minuts.
Saperes, tu o qualsevol hauria de fer...
Es dispararan les audiències.
Ja veuràs,
hauria de fer possessió de micro. Hi ha possessió de pilota i possessió de micro.
Quan la sap, eh?
Hola, què tal? Bona nit. Bona nit. Perquè agafa el micro i no el deixa anar.
No, ja el tallarem.
Agafava la bola jugant a futbol.
Prepara't, Fernando.
Ja ho sé.
Quan tinguis possessió, aprofita.
Com a futbolista també era...
Vam jugar junts a la facultat.
Què dius? Tu i Fernando Polo?
Sí.
A on?
A mi em passava el que li passava a Xavi.
A on vau jugar?
A l'equip de la facultat.
Però autònoma.
La Universitat Autònoma de Barcelona.
Home, jo també vaig anar a fer allà periodisme. Sí,
I jo també.
Tu també? Sí. Okay, que bo.
El porter, saps qui era el porter?
Allà, el era... Saf, com era el Saf, no el Saf?
Recordo els camps aquells.
El Saf, com es diu?
Era l'Inhumant.
No, jugàvem... No, jugàvem al camp. No, en aquella època jugàvem al camp del Cerdanyola.
Ah, la Cerdanyola, era?
Que era de terra.
Pues, era Ciències de la Informació, com ho feu vosaltres?
Sí, sí, senyor,
jo també, Ciències de la Informació.
Escolta'm, saps qui era el porter? Era Fuentes.
Manel Fuentes.
Manel Fuentes, el periodista
que va fer... El... Fernando jugava a la banda i jo jugava al mig, evidentment. Escolta'm una cosa.
Jo donava un pitjor a la banda.
És que ho explico sempre. A mi em passava com amb Xavi i Marbeloa. O sigui, em girava i quan el veia amb ell feia la mitja volta per canviar de costat.
Pensaves que era un cono.
No, molt bé.
Però jo acompanyava sempre. Jo donava... Sí. Una línia de passes.
Sí?
Després millor que no la passes.
Si vaig fer un gol un dia i em diu... Com t'he generat l'espai,
eh?
Com he obert el camp perquè no, tingués allà l'espai per mi?
Veig que no vaig tenir l'oportunitat de moure tanta bola perquè jo vaig coincidir amb l'Àngels Barceló.
Ah.
I a futbol ja no jugava.
No, molt bé.
Ens passàvem bé. Però el David era molt bo tècnicament.
Però no treballava, no?
No, però era una mica Joao Félix.
Corria cap endarrere, no em busquessis pas.
Però perdia la bola i...
Li van haver de posar al costat que rasqués i que recuperés
una mica allà per mossegar.
Bé, benvingut, bueno. Fernando Polo, David Bernabé, Lluís Carrasco. Els dilluns, deies tu sobre Joao Félix.
No, que estava dient que quan...
Home, ell farà un panegírico perquè el porto sentint.
No, igual, i ell també.
Clar, no sé quants
grans
dies
defensors.
Allà, donant-li el...
I tu rajaràs i llavors quan triomfi diràs, ja ho vam dir.
No rajaré.
Ell estava una mica escèptic a veure com va, no? Jo també, una mica, de veure com funciona.
No, abans de sentir el Fernando, el que deia és que quan un jugador ve descontextualitzat, jo he defensat que Joao Félix és un jugador descontextualitzat, que això, amb això no vull dir que en el Barça triomfi, però hi ha una... O sigui, la història del futbol demostra que hi ha molts jugadors que en determinats equips i en determinats hàbitats no s'han trobat. El Barça, doncs, sempre poso el mateix exemple, però que és el més clar, no? Michael Laudrup, que...
Era caviar.
Sí, però és que Laudrup, per exemple, no vull comparar, però Laudrup, per exemple, en aquell moment, el Laudrup d'aquells moments, que el van cedir a la Lazio i a la Juve, o sigui, no tenia cap mena de protagonisme a la Juve, no jugava a la Juve de Boniek i de Platini.
I amb 25 anys, aquí ho podria fer,
Cruyff va creure que aquí ho podia fer bé i va apostar per ell. I en aquell moment no hi havia xarxes socials, però us puc assegurar. Jo recordo unes crítiques brutals als mitjans de comunicació perquè Cruyff apostava per un jugador que no jugava a la Juve i pagava 25 milions de pessetes a l'època. És a dir, i després va ser peça clau del Dream Team. Jo no estic dient ara que vingui Joao Félix aquí la trenqui, tant de bo sigui així, però que evidentment la història n'està plena de jugadors així. I crec que quan un jugador ve d'aquest procés, abans de parlar de la posició hi ha dues coses que han de trenar. Una és que l'entrenador se'l cregui mínimament, si no és difícil, i la segona és que el jugador també faci un pas endavant i a més tingui una mica de paciència, perquè jo crec que d'entrada és evident que Joao Félix no serà titular. Estem d'acord amb tot això. Per tant, que ell sobretot passi aquest procés sense creuar-se. A partir d'aquí, acabo. Posició, home, jo crec que si jugues amb tres a dalt, fins i tot amb el quadrat, pots jugar tirat a l'esquerra, fals extrem, cap endins.
A la posició de Gavi ara? O...
Pots jugar en un moment determinat que tu necessitis talent a prop de l'àrea, pots jugar a la part baixa, a la part alta del quadrat? Vull dir...
Sí,
jo crec que sí.
Però per això, però per això, David, jo no crec que trigui tant en agafar la titularitat, perquè realment la banda esquerra ha quedat despoblada.
Sí,
amb la marxa d'Anzu i la marxa d'Abde, la veritat és que la dreta la tens molt poblada, amb jugadors que... Lamine Yamal només juga a la dreta. Rafinha només vol jugar a la dreta. I Ferran és millor per la dreta, també.
En el quadrat està partint d'un perfil de quart migcampista.
Ja, però si aquest quart migcampista era Gavi, que jugava a fals extrem. Clar, la possibilitat de canviar aquesta figura de Gavi per un Félix, quan en aquest moment cal gol, la veritat és molt tentador.
Sí, però...
Perdona, Fernando.
Avui m'explicaven per això que si en algun moment Xavi necessita un 4-3-3, els millors perfils per fer això són Lamine Yamal a la dreta i Rafinha a l'esquerra. Són els extrems purs que té el Barça ara mateix per enganxar-se a la cal i no anar cap endintre per tendència natural. Són aquests dos perfils i que pot ser que en algun moment s'hagi d'utilitzar això que m'ha canviat.
Si fas això,
Joao Félix t'ho pot fer, però
Joao Félix té una cosa que per mi és molt important, que és dretar, per tant juga cama canviada, se'n va cap a dins, genera espai pel lateral, per Balde. Si tu jugues amb un perfil d'extrem pur,
ha d'arribar fins al final,
un esquerra per l'esquerra com Rafinha, jo crec que és un tap.
No, però vull dir que en algun partit que tu necessitis obrir molt el camp i que potser jugui Marcos Alonso i no sigui Valde,
no, no, si necessites obrir... pot ser moltes coses.
Amb extrems purs, com que has perdut Abde, l'extrem pur és Lamine i Rafinha. Quan jugaven Dembélé i Rafinha, n'hi havia un que havia d'anar a l'esquerra.
No va durar molt allò.
No va durar, però aquí... jo dic en condicions excepcionals...
I no va funcionar. No.
Aquí està clar que la figura del... Joao Félix, que no era necessària pel Xavi, que es va fer necessària amb el pas del temps i quan anaves perdent davanters, que això va ser sobretot el darrer dia, no ens enganyem, perquè quan vas perdre davanters va ser entre el penúltim dia i el darrer dia. Però el Xavi no hi comptava d'entrada amb aquest jugador. Aquí la clau és el rendiment que ell dongui, perquè si ell ho fa bé en defensa, es sacrifica i demostra la qualitat que té, perquè qualitat en té, és un tio que pot jugar de falsa extrema esquerra i donar un rendiment brutal. Perquè, a més, hi ha un tio que t'està reclamant més passes, més protagonisme, que es diu Lewandowski. I que el tipus ja ho està dient públicament. Si ho ha dit públicament, és que ja ho ha dit en intern. I ell sap que el Barça depèn molt d'ell. I diu, escolta, el Barça depèn molt de mi, però doneu-me bola, perquè si no em doneu bola, jo no podré fer gol.
Sí, però que es vagi posant en forma, també. Eh?
També. Sí, però vull dir que el Lewandowski és el gran aval golejador del Barça, no ens enganyem. I al Barça li interessa que Lewandowski estigui enxufat i que faci gol, perquè si no, hauràs de patir. Llavors, clar, si tu has de treure Gavi, Gundogan, De Jong o Romeu, perquè algú has de treure...
Sí.
Perquè entri ell, ho has de fer molt bé. Ho has de fer molt bé, marcant diferències en atac i defensivament també. Llavors, això com es guanya? Primer, amb entrenos. Entrenant, i quan et posi l'entrenador allà, els entrenos demostrant que tu estàs per fer-ho molt bé a dalt i fer-ho molt bé quan toqui replegar i suar...
Entendre la idea de joc.
Clar, i entendre la idea de joc. Sacrifici, però que l'entrenador no digui, ostres, sí, cap endavant molt bé, però cap endarrere em deixes tirat, tio. Que el Gavi no et deixa tirat mai.
No,
i potser no et dona tanta brillantor a dalt, que tant va fer algun golet, també va donar passades de gol, i té 19 anys, no ens enganyem, té 19 anys.
100 partits, eh?
Vale? 100 partits amb 19 anys. O sigui, tu per superar, per exemple, el Gavi, has de fer-ho molt bé. I el David ho ha dit també, això és que ell no es desesperi. Clar. Perquè un any tu pots pensar que és molt llarg, però quan comencen els partits grossos, si no hi ets... pot entrar el mal rotllo, creuar-te o baixar els braços, i llavors si fas això, l'any passa molt ràpid, eh? Perquè tu ja demostres que no estàs en el vagó dels que poden i volen lluitar.
Sobretot si la seva mirada és a mig termini, mig llarg termini, amb la intenció de voler quedar-se més temps al Barça. Saps? O sigui, no pots perdre els papers a les pilles de canvi si veus que els primers partits jugues 10, 15, 20 minuts o no ets titular, no? I una altra cosa que volia dir molt ràpida és que jo crec que Xavi, no sé si... crec que pot ser una feina per aquests pròxims 15 dies sense partits, jo crec que ha de revisar...
El libreto.
No, ha de revisar allò del quadrat. Perquè
per
allò del quadrat li va molt bé per generar superioritat numèrica contra rivals que et van a buscar, que saps que són, que volen ser proactius, que volen jugar en contrari, i aleshores tu, per generar superioritat numèrica al mig del camp, pots poblar molt al mig del camp. Però clar, quan tu jugues contra blocs baixos, necessites extrems que t'obrin al camp. Que t'obrin el camp, o sigui, referències a dalt amb talent, ja sigui cama canviada, que en aquest cas seria Lamine, Joao Félix, per exemple, els dos a cama canviada, però jugadors desequilibrants, que tenen última passada, que veuen bé el joc, que comprenen.
Ahir ho prova una mica, quan el Barça l'empaten, fa el Gavi Frenkie al pivot, i a dalt té de tot, tenia Joao Félix, tenia Gundogan, tenia
els partits del Villarreal i el Cádiz, sobretot quan veu que se li pot escapar. És un festival ofensiu. És que jo crec que aquest any és el de la consolidació també de Xavi, ja amb una Lliga i una Supercopa, que són dos títols, de que ell vegi això que dius tu, que en el partit gros és possible que tu diguis, escolta, jo vull molt control i vull molt mig del camp i tal, però també hi ha molt partit contra equip que no és tan potent i que el que farà, la seva potència serà tancar-se i intentar pillar-te la contra. Ja. Però si està tancat, tu el que has de fer... és obrir camp.
Sí, sí.
I generar espais entre el lateral i el central per on poder entrar, i per això has d'obrir camp.
Sí, sí. Mira.
A banda de l'estat de forma, comentava el David, és cert, però una de les coses que està matant en part a Lewandowski és aquest quadrat. la principi de la temporada passada van començar, sí, però... van començar en 4-3-3. A Lewandowski li arribaven moltes més boles. Ell va fer 12 gols, sí, però... en les primeres 14 jornades. Quadrat... A partir del Real Madrid, que és veritat que aquest quadrat et dona moltíssima més solidesa perquè sempre hi ha un corrector darrere teu. Amb les tres línies, no. Però clar, això té víctimes. I una de les víctimes, per mi, és Lewandowski.
Sí, però només una cosa, molt ràpid. Sí,
que tenim una trucada.
Escolta'm, però recorda que contra el Madrid ell perd el Bernabéu, fa el canvi en aquell moment, entre altres coses perquè els extrems del Barça no acabaven cap jugada, desossaven l'equip, l'estiraven, i per tant tu havies d'anar a remolc contínuament.
Sí, sí, jo no dic que estigui bé o malament, dic que hi ha un canvi de sistema que Lewandowski li afecta
directament. Que no perdessin pilotes. Llavors, esclar, si no acabes cap jugada, com les acabaven Neymar, Suárez, Messi en el seu moment, que t'estiraven l'equip i que no dominaves el joc, però clar,
et fotien 150 filtrades amb Gundogan i amb Joao Félix seran moltíssimes més de les que teníem la temporada passada.
Mira què diu Joao Félix, abans ho deia, un seguidor va crear un compte de Twitter per demanar que Joao Félix vingués al Barça i ha fet una piulada amb fotos de Joao, normalment, cada dia des del 20 d'agost del 2019. O sigui, són 1.473 tuits fins que Joao Félix ha vingut.
Això és la porta,
pseudònim. El compte de Twitter es diu @joaofelicismo, i el tenim al telèfon. Hola, Joao Felicismo, què tal?
Hola, bona nit a tothom.
Bona nit. Vols dir el teu nom o te quieres mantener en el anonimato?
Sí, em dic Josep.
Em dius Josep, val. Ets de Barcelona, Josep, o ets de Catalunya? Sí, ets català, entenc, de Barcelona?
Sí,
sí,
de Barcelona.
Val. I quants anys tens, puc demanar-te?
19.
19 anys, només. Val, val. No ets Joao Félix fent aquest compte de Twitter demanant anar a venir al Barça, no?
No, molta gent ho diu, però no.
Val, val, no era un compte fake del mateix Joao Félix. Llavors, tu per què decideixes crear això i anar demanant que vingui al Barça des del 2019, no, diria?
Sí, des de que va anar a l'Atleti de Madrid, doncs estava al Benfica, m'agradava molt i ja vaig veure que era impossible. I ja quan vaig fitxar per l'Atleti ja vaig començar l'aventura.
Val. I tu per què t'agrada? Vull dir, què té Joao Félix per tu que t'agrada tant?
No, és molt jove, a l'Atleti ja el maltratat i... Jo crec que pot fer història al Barça, pot triomfar. Ja m'agradava el Benfica, però bueno, no va poder arribar a aquest moment.
Val, i llavors, això és una aposta o ets tu que decideix? Mira, crearé un compte de Twitter i com que estic avorrit aniré fent una piulada. Perquè... Això ho has fet cada dia des del 2019?
Sí.
Cada dia,
Sí.
Val. A qualsevol hora, quan et venia de gust o tenies una rutina?
A qualsevol hora... Algun dia potser m'ho he saltat una mica, però...
Se't perdona, home, se't perdona.
Però 4 anys són molts anys.
O sigui, has estat 4 anys allò... I què feies per ser una mica original? Què penjaves, fotos o posaves algun missatge o què feies? Que no els he pogut mirar tots, vull dir, els he mirat uns quants, però no tots.
Res, posava... Dia 7, i ja està, i només fotos d'allò i ja està.
Val, dia 7, fotos... I has fet dia 1473, no?
Sí, i ja sabia jo que anava a vindre i per això vaig posar que era l'últim dia.
T'ha escrit molta gent?
No.
Vull dir, un cop es fa oficial el fitxatge, molta gent t'ha dit, hòstia, felicitats, ho has aconseguit.
Bueno, no, Sí, al Twitter sí, no? Bastant creixement.
Val. Quan te n'adones que vindrà? Vull dir, quin és el moment que dius, buah, ho he aconseguit al final, no? El meu ídol vindrà al Barça?
Jo estava ja pujant les fotos, però de repente en l'exclusiva de Fabrizio Romano, no?
Sí.
Sabeu, no? Pues ja va ser un somni, i jo sabia des d'aquell moment que anava a venir al Barça.
No sé si, Josep, tu et sents una mica responsable de que finalment s'hagi fet aquesta operació, amb la teva insistència aquests 1.473 dies demanant que vingui Joao.
Sí, sobretot per quan tota la gent està... demanant a Neymar o a Bernardo Silva, no?
Sí.
I ser l'únic dels pocs que lluitava perquè vingués jo feliç després de declarar el mort pel Barça. Sí. Era
difícil, Anaves a contracorrent de tothom. Escolta, el coneixes o no a ell?
No.
No, t'agradaria conèixer Joao Félix?
Sí.
Val.
a veure si el Barça està escoltant,
sí, no? I porta sí. Aquest tio, és que aquest tio, sí, aquest tio ha estat 4 anys.
Seria un reportatge maco, eh?
Hòstia, aquest tio, mira, Mundo Deportivo, ja pots fer el reportatge.
No, nosaltres vam fer la notícia d'ell.
Sí, sí,
ho farem arribar. Mundo Deportivo fa un article.
Ah, sí?
Vam fer la notícia de, quan, perquè ens va dir un company que es dedica a temes d'aquesta...
De xarxes
i tal. De xarxes i tal, ens va dir... Hi ha un noi que porta molts dies...
4 anys, tio.
Fent cada dia un tuit sobre Joao Félix i el Barça. I dic, no pot ser. Diu, sí, sí, és veritat. I em va enviar el primer i l'últim.
Sí.
I dic, mira, doncs val la pena fer una notícia sobre això.
Claro. Què deies, Josep?
No, res, que sobretot per la insistència i per anar contracorrent de tothom. Al final s'ha aconseguit el somni i jugava molt jove i crec que ho farà molt bé el Barça.
Bueno, aniràs a Montjuïc algun dia a veure'l? Tindràs oportunitat?
Si tinc l'oportunitat, aniré.
Val. Home, sí, ja veuràs, home, si aquest any hi haurà entrades a dojo.
Ara queda el segon somni, que és que tinguis accés algun dia a Joao Félix.
Jo crec que el Barça, no? hauria de moure aquesta història, clar, perquè sí. Una